972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
Som-hi, temps per les nostres mascotes amb el nostre veterinari, en Jordi Joanola. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia,
bon
i bona
dia.
Hora.
Molt bon dia i molt bona pluja.
Què ens expliques de nou?
No gaire res, no gaire un dia res. Trist, plujós,
escolta'm una cosa,
dies.
La primavera sí. Afecta les nostres mascotes?
Pot afectar i precisament, més o menys enllaçarem amb el tema, d'acord? Primavera, també és temps de moltes pluges i, per tant, tenir precaucions amb els nostres animals de companyia, sobretot si veu molt l'exterior, d'acord? Tenir certes coses a tenir en compte i, sobretot, si són animals que viuen més interior i surten a passejar així, que durant el passeig així ens pot enganxar una pluja així i, fins i tot, nosaltres no anar preparats per aquesta pluja que ens pot caure de cop, d'acord? Doncs tenir unes previsions de que, quan arribem a casa, què hem de fer al nostre animal de companyia, d'acord? Típic, el que deia abans, sortim a passejar amb el nostre animal de companyia i ens cau la pluja a sobre, d'acord? Nosaltres quedem molls, o potser nosaltres tenim paraigües, el nostre animal potser no va protegit contra aquesta pluja, aquesta aigua que cau de sobte sobre l'animal, per tant, aquest animal queda una miqueta moll, diguem, o a vegades fins i tot empapat, d'acord? I fins i tot si tan sols no plou, a vegades aquest animal també el caminar pel cau, el caminar per aquestes herbes altes que amb la pluja tot creix, d'acord? Pot quedar moll, diem, tot el que és la part ventral, extremitats, per tant, pensem que ells tenen com aquest abric que sí que és veritat que els protegeix davant d'una pluja fina, que és el pèl, d'acord? Fa que les gotes d'aigua, igual que en els ocells les plomes, les gotes d'aigua intentin relliscar, diem, i no penetrin a l'interior de l'animal, d'acord? Que seria la pell, d'acord? Quins problemes pot provocar un excés d'aigua o un excés d'humitat en els nostres animals de companyia sobre el pelatge, d'acord? El que dèiem, si és una pluja fina, no passarà res perquè les gotes relliscaran i a vegades si toquem un animal, ha caigut una miqueta de pluja i podem acariciar el nostre animal, ens quedarà la mà molla, però la seva pell estarà eixuta, d'acord? Si separem molt el pèl, podem veure que aquelles gotes no penetren a l'interior del cos, d'acord? Què passa si es mulla molt o fins i tot si es banya el nostre animal de companyia, que a vegades els banyem en aquestes èpoques de l'any que fins i tot ara una jaqueta de mal no hi és, encara no acaba de fer aquella calor que es pot assecar en 5 minuts a l'exterior, d'acord? El que pot fer és que causi una hipotèrmia en el nostre animal, d'acord? Per tant, si hi ha una baixada de temperatura del nostre animal perquè no es regula bé, perquè aquest pèl ha quedat moll i, per tant, l'aigua ha penetrat fins i tot en la pell de l'animal, el que pot ocasionar és una baixada de la temperatura, amb la qual cosa pot ocasionar els típics refredats o malalties que poden ocasionar febre en el nostre animal de companyia. Pensem també si és un animal geriàtric, d'acord? Un animal geriàtric que a vegades les articulacions ja les té una miqueta més desgastades, ja tenim artrosis, ja tenim artritis, ja tenim un cert dolor en el caminar. Si sobre aquestes articulacions es mullen i hi ha una miqueta de fred o així, pot accentuar una miqueta aquesta artritis i aquesta l'artritis, el dolor articular a nivell de les articulacions i, per tant, que el caminar sigui feixuc aquell dia o els dies posteriors, d'acord? Pel cas contrari, si el nostre animal és un cadell, que normalment tenim moltes ganes de treure'l a passejar en aquesta, quan és amb edats molt jovenetes, si juga molt amb l'herba, es mulla, així, doncs el que pot ocasionar és que aquests animals, aquests cadells, a vegades termorregulen malament, és a dir, la regulació de la temperatura encara no la tenen molt estudiada, diguem-ho així, d'acord? Estan en creixement, per tant, pot ser que ocasionin uns certs problemes a nivell de respiratoris, refredats, pulmonies, i igual que nosaltres faríem si nosaltres quedem molls o empapats o ens atrapa la pluja, d'acord? Quan arribem a casa, quina seria l'opció? Doncs aixugar-los bé. Fins i tot no amb tovalloles, sinó que a vegades, depenent de com, un secador mal no els hi faria, d'acord? Aquí el problema ve que a vegades el secador no és amic dels nostres animals, de companyia, d'acord? El soroll, l'aire, els pot fer por i a vegades acabaràs més moll tu i més aixut tu que no pas el nostre animal. Però, almenys una tovallola, sobretot si és que no ha plogut i no està molt moll l'animal, sobretot les extremitats, la zona ventral, perquè tot això queda, diguem, aquest pèl queda moll i queda moll durant moltes hores fins que no es pot assecar, d'acord? Tot i que estigui a casa. Per tant, tot aquest fred, tota aquesta fredor de l'animal pot passar que ha de derivar cap a una infecció respiratòria, cap a més dolor articular, cap a altres patologies que potser el nostre animal no tindria si tenim les previsions d'aixugar-lo bé després, d'acord? També això seria l'opció en el cas de que ens atrapi la pluja, d'acord? O veiem el nostre animal molt moll, sobretot també amb animals que viuen molt a l'exterior. Sí que és veritat que a vegades diuen, no, és que té la gran caseta i quan plou es queda fora. Intentar protegir-lo, d'acord? Perquè si és una pluja fina no passa res, però és clar, si va caigant una pluja constant, l'animal ja normalment tendeix a protegir-se, d'acord? Clar. Els animals salvatges, a vegades allò de dir, fixem-nos amb els animals, amb la natura, a vegades quan hi ha un canvi de temps. Els animals que viuen a l'exterior, quan
sí.
s'acosta una tempesta així, el que fan és resguardar-se, és a dir, s'agrupen en comun, si no tenen una zona de xupluc, el que fan és agrupar-se en grup, d'acord? Quina és la tendència aquest? Mantenir la seva temperatura corporal estanca, d'acord? I fer que si cau pluja, almenys estigui al màxim de protegits possibles, d'acord? Si tenen xupluc, millor, d'acord? Animals aquàtics, el mateix, però a l'inversa, és a dir, quan hi ha molta pluja, el que fan és anar a la profunditat, d'acord? Desaparèixer de la superfície i anar cap al fons, d'acord? Perquè les tempestes no els afecti. Els animals, els ocells així, el que fan és, en canvis de pressió així, a vegades alguns tendeixen a volar més alt perquè hi ha un canvi de pressió atmosfèrica i això fa que els vents ascendents pugin molt, però també a vegades n'hi ha alguns que les onetes que volen baixes es volen resguardar perquè la pressió atmosfèrica baixa i també perquè a vegades els insectes capten més humitat i les ales els hi pesen més. Per tant, volen més baixos i les onetes també on hi ha aliment hi van, d'acord? Per tant, també el vol sol ser una miqueta més baix. I insectes, el que fan és que si mirem formigues que hi ha pel formiguer, tot que hi voltes desapareixen, d'acord?
Sí.
Se'n van totes cap al niu i fins i tot tapen aquests nius, d'acord? Veus el grupet de sorreta ben tapat, perquè clar, si plou, almenys els hi entregueu casa, igual que nosaltres faríem, d'acord? Per tant, si els animals salvats ja es protegeixen, els animals també tenen tendència a protegir-se, però després el que fan també és que nosaltres també els puguem protegir, d'acord? Si tenim una previsió de pluja, el que farem és abrigar-los, diguem. Un anorac, un impermeable, mal no els hi farà.
Això sí funciona, Jordi, realment?
En casos de pluja...
O és una qüestió purament estètica?
No. En aquest cas, en casos de pluja, el dia a dia, si fa un sol radiant i tot, en principi no li cal ni portar gorra ni portar ulleres, d'acord? Però en cas de pluja o així, sí que no està malament portar un abric que protegeixi d'aquesta pluja, el que dèiem abans. L'abric s'empaparà d'aigua, d'acord? Relliscarà sobre l'animal, és una capa protectora més, d'acord? Nosaltres, què fem? Ens fiquem per aigua i ens posem gabardina.
Clar.
Ens passaria alguna cosa si ens toqués la pluja? No, però quedaríem empapats i arribaríem a casa i ens hauríem de secar o dutxar, d'acord? Doncs el nostre animal de companyia el mateix. Si el podem protegir, ni que sigui no tan sols amb un paraigua si està prou gran perquè ens abarqui tots dos, cap problema, però un abric, un anorac, no hi hauria problema. Aquí l'únic problema que hi hauria potser seria les extremitats i la part ventral, que quedaria una mica més exposada si hi ha herbes molt molles. Per tant, sempre hem de tenir la consideració de, el que dèiem abans, de secar-lo quan arribem a casa o així, d'acord? Però almenys una gran part de la proporció del cos estaria protegida en aquest sentit.
Els secadors, si els acostumem de petits, s'hi poden arribar a acostumar?
Home, això és normalment de petits, igual que el bany, s'hi poden arribar a acostumar. Sí que hi ha animals que no s'acostumen ni de petits, ni de grans, ni de geriàtrics, diguem-ho així, amb la qual cosa allà hauràs de lluitar una miqueta. Normalment la tovallola la toleren potser una miqueta més, d'acord? Però tot el que puguem assecar el nostre animal millor i treure l'excés d'humitat, molt millor de cara a aquelles patologies que dèiem, sobretot amb aquelles extrems de les edats. Geriàtrics i molt cadells, d'acord? Que serien els més problemàtics en el tema de tenir altres malalties que els hi pot, diguem, repercutir i que els hi pot empitjorar la seva salut.
Els refredats, si es refreden com nosaltres,
sí,
perquè s'ha mullat, perquè fa fred, etc. Els símptomes, diguéssim, són com nosaltres, és a dir,
normalment,
estornuts... I jo lligat amb això hi afegiria, hi ha refredats d'estiu també en els animals, que ja en la humana són els més
correcte,
difícils de curar.
Normalment, fa molta ràbia amb aquella calor i tullar amb els mocs.
Sí. Normalment, aquesta època de l'any és una miqueta més característica per temes refredats. Per quina raó? Hi ha més, a vegades alguns es mullen, a vegades el fet de que tinguem moltes pluges durant un cert període de temps, després a vegades acaben vinguent refredats o problemes respiratoris. Com es manifesten? O a vegades amb tos, a vegades amb mucositat a nivell nasal, d'acord? a alguns els hi pot costar més o menys respirar, depenent del grau de refredat, entre cometes, que tinguem, d'acord? Hi ha una patologia molt típica, que és la traqueïtis infecciosa canina, que seria com la grip, d'acord? Amb els gats, la rinotraqueïtis, sobretot en gatets molt petitets. A vegades veiem aquells cadells amb molta mucositat a nivell nasal, molta conjuntivitis, lleganyes a nivell dels ulls, que això és tot un complex respiratori felí, que normalment a vegades pot derivar una pneumonia i a problemes més greus, que normalment la gran majoria es poden tractar i responen als pocs dies, d'acord? Però sempre es pot empitjorar, igual que nosaltres, un refredat, d'acord? Per tant, tos, estornuts, secreció nasal, tots els símptomes més o menys típics. Normalment, també, si va acompanyat de febre, ja l'animal té apatia, es pot derivar amb altres problemes, d'acord? Però els típics és aquella tos, que normalment es manifesta com una tos que a vegades la gent confon com un vòmit, d'acord? Perquè sembla que tingui tanta tos que el problema és que acaba amb una arcada reflexa que sembla com si tingués una cosa clavada al coll i no la pogués treure, d'acord? Que a vegades diuen, i s'ha menjat un os. És que a vegades és un símptoma més respiratori que no pas digestiu, que sempre s'ha de valorar, que a vegades pot ser digestiu, però és una pregunta típica o un dubte típic, no? Diu, el meu animal vomita molt. Diu, bueno, què fa prèviament a vegades amb aquest vòmit, no? Té una tos persistent, a vegades és un vòmit, acaba de menjar i vomita. Vull dir, s'ha de, diem, desclassificar una miqueta els símptomes i a partir d'aquí arribar a un diagnòstic més o menys acurat, no?
I amb aquests refredats hi ha com tractaments, hi ha xarops, sí, com fem nosaltres?
No, sí, després, o... en funció dels símptomes, clar, aquí no hi ha un tractament estàndard, d'acord? Depenent de cada símptoma pot derivar cap a un tractament o un altre, d'acord? Un cop tens el diagnòstic, clar, naturalment, si tenim una tos, o a l'animal li costa respirar, té una disnea i a sobre li fem una radiografia, una placa a nivell pulmonar i està força tapat, necessitarà una antibioteràpia o i un tractament antiinflamatori una miqueta més greu. N'hi ha alguns que a vegades no tenen febre, l'animal està sa, té símptomes respiratoris i a vegades fem un tractament sense cap mena d'antibiòtic perquè l'animal es troba bé i hem de treure aquells símptomes molestos, d'acord? Igual que nosaltres quan tenim tos però no tenim febre, potser no es cal antibiòtic amb un antitussigen o amb un antiinflamatori perquè ens trobem bé aquells 2-3 dies de que el virus està persistent allà, ja normalment ja ens passa, d'acord? El que passa que a vegades aquestes malalties víriques a vegades es poden complicar amb enfermedades bacterianes, és a dir, sobretot si tenim molta secreció nasal, d'acord? És a dir, si veiem un moc que penja del nas de color verdós, de color groguenc, home, aquí ja pots sospitar que hi ha alguna complicació bacteriana.
Escolta, Jordi, abans has comentat que quan, per exemple, se'ns amulla el nostre animal de companyia, hem de tirar de secador, no?
Correcte, jo, per exemple, lo més que tot, sí, tirar de secador, no. Sí. Tovallola o secador,
d'acord,
diguem.
Però jo, per exemple, un secador, en el cas d'un gos, si el tens acostumat des de petit, sí, encara, però els gats també es deixen passar el secador?
Igual que et deia que hi ha gats que es deixen banyar i dutxar, d'acord? Hi ha gats que toleren el secador.
Ah, sí?
Sí que és veritat que els gats són més esquerps en aquest sentit, d'acord? També s'ha de dir que, afortunadament, els gats són més d'interior, per tant, poques vegades utilitzarem el secador en ells, d'acord?
Però, clar, com ho fas per banyar un gat?
Bueno, no, hi ha gats que ho toleren.
No? Sí, no, clar, però sí, t'has de protegir amb una armadura.
És igual que hi ha gossos que tampoc els agrada el bany, d'acord?
Ja.
I quedes més banyat tu que el gos.
Sí.
Per tant, en gats, clar, la proporció potser canvia, d'acord? Potser hi ha menys gats que toleren el bany que no pas gossos, d'acord? Potser hi ha més gossos que toleren el bany, però la dificultat pot ser la mateixa, depenent de cada cas, d'acord? I de cada... Sí que hi ha molts animals que... o sigui, hi ha molts gats que sí que toleren menys els banys, d'acord? Perquè no volen que els toquis i el que jo recomano a vegades més amb els gats, més que rentar-los o banyar-los, és raspallar-los molt freqüentment, és a dir, treure més aquest excés de pèl, que res més, igual que el nostre animal de companyia. Si no el banyem cada dia, que tampoc cal, d'acord? Una norma general seria un bany mensual, d'acord? El que seria raspallar-los molt habitualment per treure tot aquest excés de pèl i sobretot ara que també és primavera i ja comença a haver-hi les mudes i el canvi de pèl es renova molt i s'accentua, d'acord? Per tant, raspallar-los molt per treure tot aquest excés de pèl que el que pot provocar a vegades és nusos al nostre animal i lesions a la pell.
Ara que comentes el tema de les mudes, Jordi, em sembla que hi ha alguns oients que ja han aixecat les orelles perquè ara és el moment en què miris per on miris de casa teva, trobes pèls per tots cantons.
Correcte. Que la rumba va saturada.
Sí, hi ha alguna manera d'accelerar aquest procés, Jordi?
No. No hi ha maneres ni d'accelerar-lo ni al contrari, frenar-lo, que és el que tothom vol, d'acord?
Clar.
Les mudes és una cosa que l'animal, diguem, no decideix dir avui canviaré el pèl, avui canvio el pèl i avui el trec, no. Tot depèn del fotoperíode i de la temperatura ambiental. Què vol dir fotoperíode? De la quantitat d'hores de llum, és a dir, quan els dies es comencen a allargar i les temperatures comencen a pujar, el seu cos a nivell hormonal s'activa una sèrie d'hormones que el que fan és dir, ja s'acosta la primavera i l'estiu, per tant, he de renovar aquest pèl que he acumulat durant l'hivern, d'acord? I per tant, he de fer la muda. Vale? Igualment passa a l'hivern, d'acord? Fer la muda o fer el pèl més tupit, els dies s'escurcen, la temperatura comença a baixar, per tant, l'animal s'ha de protegir enfront d'aquestes inclemències ambientals, d'acord? I climàtiques. Doncs, per tant, el que farà és començar a fer més tupit aquest pèl. Normalment són les dos, hi hauria dos mudes estacionals.
O sigui que una primavera, Jordi, perdona, una primavera molt plujosa, de molt mal temps, d'aquelles que no veus el sol en tota l'estació, pot fer endarrerir aquest procés?
Correcte, o pot fer allargar el procés. O el pot fer allargar, d'acord? És a dir, els dies s'escurcen, fan aquests estiuencs en mig camí, sí. L'animal comença a mudar, d'acord? Però de cop i volta comença a fer fred, comença a fer aquests dies plujosos, que potser no és ben bé un clima estiuenc, i el que fa és potser allargar més aquesta muda, d'acord? Perquè a nivell hormonal, segurament l'instint animal, i això a nivell més intrínsec de la salut, doncs pot anar variant aquesta muda, i és una cosa que ell no decideix, d'acord? Pensa també que el que dèiem abans, també un problema d'ara és que molta gent em comenta, diu, no és que el meu animal no és que mudi un cop l'any, és que muda cada dia els 365 dies de l'any. Clar, dic, quin és el problema a vegades? Que els tenim molt a l'interior, d'acord? A l'interior què passa? A l'interior de les cases. Normalment tenim les temperatures més o menys constants, d'acord? És a dir, ni fa molt de fred ni fa molta calor, no depèn tant del clima exterior, d'acord? I també la llum també igual. Clar. És a dir, si a vegades anem a dormir a les 11 o a les 12 de la nit, les llums estan obertes, per tant, el nostre animal o el que detecta l'animal a través dels seus sentits, diguem, és que és primavera i estiu tot l'any, d'acord? Per tant, les mudes, potser les pèrdues de pèl poden ser constants al llarg tot l'any. Potser sí que està molt més acusat en un període determinat de l'any, que diu, ostres, no, realment ara sí que perd molt més de pèl, d'acord? Tot l'any en perd, però hi ha una època determinada que en perd molt més, d'acord? Per tant, a partir d'aquí és on potser s'accentua més i on a la gent li crida més l'atenció, d'acord? El que deies abans, diu, retreçar, parar. I amb retreçar, parar, el que t'he dit, és impossible perquè no depèn d'aquí. El que passa és que sí que si es pot ajudar que aquesta pèrdua de pèl no sigui tan accentuada o potser no perdi tant de pèl, d'acord? O que aquest pèl sigui una miqueta més fort i es mantingui més en el nostre animal. Com es faria? A través d'àcids grassos essencials o així, productes que no són medicaments pròpiament dits, sinó que el que ajuden és a que aquest pèl estigui més fort i la caiguda de pèl no sigui tan accentuada, d'acord? I potser sigui més progressiva i no vegis una caiguda allò, uns mechons molt, molt bèsties a casa, diguem-ho així, i la rumba no se saturi, diguem-ho així, d'acord? Sempre cal tenir en compte que hi ha pèrdues de pèl que són patològiques, és a dir, si el nostre animal perd molt de pèl i veus la pell i el que es diu una alopècia, compte que pot ser un altre problema, no? Pot ser la muda, eh? Vull dir que hi ha problemes que també deriven una caiguda excessiva de pèl, però normalment el propietari ja ve amb l'animal dient, ostres, és que aquest animal té pèl, després també ara estem en l'època d'al·lèrgies o així, que l'animal arrasca més, té més problemes de pell i per tant la caiguda de pèl es pot accentuar per un altre problema patològic, d'acord? Per un prurit excessiu, per una dermatitis, fins i tot es poden fer clapes al nostre animal, per tant cal discernir una miqueta entre el que és una pèrdua de pèl normal i una muda a un canvi de pèl o una pèrdua de pèl patològica, diguem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta àmplia explicació, tenint en compte aquesta època de l'any en la que estem, per als nostres animals de companyia. Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i no es caigui gaire el cabell.
72 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot. Al passeig de Barcelona, 12.